La llegenda de Sant Jordi i el drac.
La història per la qual és conegut el sant arreu del món és per la mort que va provocar el drac que pretenia menjar-se Cleodolinda, una preciosa donzella.
Aquesta narració la va escriure Jacopo da Varazze al segle XII en la seva obra La llegenda àurea.
Prompte es va escampar per tota Europa fins a arribar a tota la corona d'Aragó.
Conta la llegenda que Sant Jordi era un soldat romà nascut al Pròxim Orient i és el gran protagonista d'una gran gesta cavalleresca que se situa a Líbia.
Tot i això, certa tradició catalana, costumari català de Joan Amades, la creu esdevinguda a la població de Montblanc, Conca de Barberà, o bé no en fa cap referència les tradicions religioses de Catalunya d'Agna de Valladaura.
Diuen que solava als voltants de la vila un drac ferotge i terrible, que posseïa les facultats de caminar, volar i nedar, i tenia l'alè pudent, fins al punt que des de molt lluny, amb les seves alenades, enverinava l'aire i produïa la mort de tots els que el respiraven.
Era l'estrall dels amats i de les persones, i per tota aquella contrada regnava el terror més profund.
Els habitants van pensar que si li donaven cada dia una persona que li serviria de presa, no faria l'estrall a tort i a dret.
De fet, la llegenda diu que el sistema els va sortir d'allò més bé, però el que era realment complicat era de trobar una persona que cada dia es deixés menjar per aquell monstre.
Tot el veïnat va decidir, doncs, de fer cada dia un sorteig entre tots els habitants de la vila i que aquell que destinés la sort seria lliurat a la simpàtica fera.
Així es va fer durant molt de temps i el monstre se'n va sentir satisfet, ja que deixava de fer els estralls i els malvestats que havia fet abans.
Però vet aquí que un dia la sort va voler que la filla del rei fos la destinada.
La princesa era jove i vella, hi hagué ciutadans que es van oferir per reemplaçar-la, però el rei fou sever i inexorable i amb el cor ple de dol va dir que tant era la seva filla com la de qualsevol dels seus súbdits i s'avingué que fos sacrificada.
La donzella, així de la ciutat i ella soleta, s'encaminà cap al llac on residia la fera, mentre tot el veïnat, desconsolat i afligit, mirava des de la muralla com se n'anava el sacrifici.
Però fou el cas que, quan va ésser un xic enllà de la muralla, se li presentà un jove cavaller, cavalcant un cavall blanc i amb una armadura tota d'aura i lluent.
La donzella, tota preocupada, li digué que fugís ràpidament, ja que per allí rondava un monstre que així que el veiés se'l menjaria.
El cavaller li digué que no temés, que no li havia de passar res, ni a ell ni a ella, ja que havia vingut expressament per combatre la fera i així alliberar del sacrifici la princesa, com també a la vila de Montblanc.
La fera va sortir de cop i volta amb gran horror de la donzella i amb gran goig del cavaller.
Va començar una intensa però breu lluita, fins que el cavaller li va clavar una bona estocada amb la seva llança, que va deixar malferida a la terrible bèstia.
El cavaller, que era Sant Jordi, lligà el monstre pel coll i la donà a la donzella perquè ella mateixa la portés a la ciutat i la fera seguí tota mansa i atemorida.
La llegenda explica, fins i tot, que els habitants de la vila havien vist tota aquella gesta des de la muralla i que rebé amb els braços oberts a la donzella i el cavaller.
A la plaça major de la vila, els vilatans van acabar de rematar aquell ferotge animal.
De la sang que en brullà, en sorgí ràpidament un roser, amb les roses més vermelles que la princesa hagués vist mai.
D'aquest roser, el jove cavaller tallà una rosa i l'oferí a la princesa.
Es diu que el rei va voler casar la seva filla amb Sant Jordi, però que aquest li va replicar que no la mereixia i que la seva visita en aquella vila era perquè havia tingut una revelació divina sobre la necessitat urgent de salvar la vila del monstre.
Recomanà al rei i als seus vassalls que fossin bons cristians i que honressin i veneressin Déu tal com mereixia.
Desaparegué misteriosament tal com havia vingut.
Amb la llegenda de Sant Jordi comencem aquest programa especial a mig matí, en un dia tan especial doncs, com és avui Sant Jordi. I ho farem, Raül Riera, qui us parla, Sònia Camí. Bon dia, Raül.
Bon dia.
Bon Sant Jordi, per cert.
Sí, sí, bon Sant Jordi. Ja tocava que arribés aquest dia, no? Teníem ganes, tot i que, doncs, com sabem, no els podem viure d'una manera normal, no? O com era habitual amb anterioritat a la pandèmia, però sí que, com a mínim, podem sortir una miqueta al carrer, que cosa que no va passar potser fa un any.
L'any passat estàvem ben confinats.
Sí, no podíem sortir, per tant, com a mínim tenim una miqueta ja de llibertat i doncs, viure el Sant Jordi una miqueta més que no pas l'any passat.
Una diada molt especial, el Dia de la Cultura per excel·lència a Catalunya. Un dia recordem que es venen roses, que es venen llibres. Raül, explica'm una miqueta, quin tipus de lectura t'agrada a tu?
La veritat és que jo, bueno, ho dic cada any, però és la veritat, no sóc gaire, per no dir pràcticament poc, de llegir.
Perquè pensava que aquest any em diries, ara ja sóc lector.
Sí, la veritat és que hi ha molta gent que s'ha aficionat, no?, durant aquesta pandèmia a la lectura. No ha estat el meu cas, he tingut
altres coses, no?
Sí, he tingut moltes distraccions a casa, per dir-ho així. Però bé, no, a veure, a mi sempre m'agraden tot el gènere fantàstic, sempre m'ha agradat i sóc molt de cinema, pel·lícules, sèries i el gènere fantàstic m'agrada molt, per tant, doncs seria per aquí on tiraria.
Jo sóc més de novel·les, mira. Sí, la novel·la m'agrada molt.
Romàntiques?
També, però de tot tipus, eh?
Sí, val.
Sí, també, no sé, les policíques també m'agraden, per exemple.
Tu sí que ets lectora, eh?
Jo sí, m'agrada molt llegir, sí. No tant com voldria, però m'agrada molt llegir, és veritat.
Bé, això està bé.
I també m'agraden les roses, per cert.
També, val. Que és una indirecta.
No, home, no.
Ah, val.
A qui no li agraden les roses, Raül?
No, a mi també m'agraden.
Home, clar.
Sí, a mi
també. De quin color?
Jo sóc clàssic.
Perquè cada any hi ha roses més estranyes, eh?
Sí, això, aquests invents de fer roses de colors, ostres, no sé què vols que et digui. Jo, mentre siguin naturals, no? Si surt una rosa d'una altra... Les roses, no?
Sí.
Ho veig bé, no? Perquè al final són... Però aquestes que estanyeixen, no sé, no les acabo jo de...
Del Barça, no?, per exemple.
Sí, n'hi ha del Barça, és veritat. Jo no ho acabo de veure, això. Jo, per regalar, crec que sempre regalo la vermella i crec que és el més... És el que m'agrada més a mi i
sí, és la més bonica, jo també penso que sí, que és la més bonica. Doncs avui, com dèiem, paradetes de llibres amb molta precaució, perquè la situació és la que és, així que cal extremar totes les mesures, però sí que podem voltar una miqueta, mirar llibres. Per cert, llibre digital, llibre paper. Si fossis lector, què preferiries?
No, jo ara sóc molt partidari d'utilitzar dispositius, tant en el dia a dia a la ràdio utilitzo molt el telèfon mòbil per llegir les notícies, per l'ordinador també. Intento utilitzar molt ara tot el digital, sobretot per l'aspecte de no utilitzar tant paper. És cert que un llibre és diferent, no? No és com un paper que utilitzes per llegir una notícia i després ja el llences, o un llibre doncs sempre el guardes, no? O el pots intercanviar, és diferent, no? Llavors, per aquí jo crec que sí que sóc molt pro-digital, però, i crec que és molt còmode, en segons quines circumstàncies, però crec que el llibre no ha de desaparèixer, el llibre físic com a tal no ha de desaparèixer perquè és una cosa, doncs, és cultura, no? És el que ens guarda allà tot el que ha produït doncs, la cultura i, per tant, doncs, crec que no ha de desaparèixer, tot i que crec que... Jo crec que és 50-50. Sí? Segons per quin moment digital, no? Si has de viatjar, si t'has de moure, si has d'anar al tren, crec que és molt còmode un format digital. En canvi, doncs, si estàs a casa, doncs, sempre un llibre està molt bé. Tu?
Jo sí, digital. El llibre m'agrada digital, sí. Però és la comoditat, eh?
Sí.
És la comoditat de que no pesa res, per exemple, de que el pots portar a qualsevol lloc, que tens un munt de llibres en un sol dispositiu. Clar, no sé, jo crec que... Jo em vaig passar al digital fa temps.
Ja.
I sí que és veritat la nostàlgia, no?, que diuen, oi, això d'olorar el paper, sí, de passar pàgina, de tocar el paper... Sí, però què vols que et digui? Jo soc molt pràctica amb això.
Sí, al final és molt més còmode, sobretot també per adquirir-los, no?
Sí.
Perquè sí que és cert, doncs, que amb la biblioteca, que és també molt senzill, no?, anar i intercanvi, però, clar, això és com les compres online. Al final apretes un botó i ho tens a casa.
Tens,
això al final és el mateix, no?
És el que porta la tecnologia, no? Coses bones i coses no tan bones.
Correcte. També en les compres presencials, doncs, t'assessoren millor.
Sí,
no,
sí. Òbviament. És molt més personalitzat, evidentment.
Tot té el seu pro i el seu contra.
Sí, exactament. Doncs comencem aquest programa especial, malauradament, programa que no podem fer des de la plaça de la Sardana, com fèiem cada any i que tant gaudíem. Jo, almenys, és un dels dies que més gaudeixo fent ràdio, el dia de Sant Jordi. On passaven, doncs, moltíssims convidats i convidades, on parlàvem de llibres, de literatura en general, de tot, de cultura, de roses, de poemes. I doncs això ho trobem molt a faltar, però jo espero que l'any vinent puguem tornar a la plaça i doncs la pandèmia ens permeti continuar amb la vida normal. No?
Veurem, perquè hi ha molts actes, moltes activitats que es feien aquí al municipi que malauradament no es poden fer o s'han de fer diferents perquè no... Per això, per degut les mesures aquestes que s'han de prendre. I la veritat és que hi ha una miqueta de nostàlgia de com portàvem abans la vida. Clar, òbviament, això doncs ha de canviar, ens hem d'adaptar i esperem doncs que ens puguem adaptar una miqueta, que la vida que portem ara s'adapti una miqueta a la que portàvem abans i nosaltres també, no? Que hi hagi una mica d'amics però que torni una miqueta allò perquè ho trobem a faltar, és veritat, actes com Sant Jordi i a part de l'acte de la ràdio, no? Un dia com el de Sant Jordi de passejar per carrers amb plens de gent, amb colors de les flors, amb els llibres, doncs era molt bonic i sí que és cert doncs, que es pot tornar a fer, però a mitges, no?
Perquè a mitges, sí. Sí.
No poden haver-hi aglomeracions.
No, doncs hem de dir que hem convidat força persones que participin en aquest programa, però que la participació doncs, està oberta a tothom, ja que a través de les xarxes de la ràdio també van fer una crida que si algú volia recomanar algun llibre o volia doncs, llegir un poema, la ràdio doncs, sempre té les portes obertes a tothom, evidentment, i per tant, si algú doncs, volia fer-ho, també ens ho podia dir i participar en aquest programa de Sant Jordi.
Sí, no hem pogut posar la parada allà, no? No, però sí que no. Poden passar per la...
Exacte.
Via telefònica.
Via telefònica, sort del telèfon, sí. No? També, perquè si no seria molt complicat de fer un programa. Però vaja, comencem doncs aquest programa, Raül,
vinga.
Si et sembla, i... fins que no sabem quan durarà ben bé el programa.
Vinga, doncs fins
ens
que
han deixat duri. Una mica de... El Leo ens ha donat permís avui.
Val, em sembla perfecte.
El tècnic ens ha donat permís i ens ha dit, vinga, va, fins que duri. Doncs vinga. Comencem?
Escoltem.
Doncs dies com avui s'han de celebrar Sant Jordi, un dia molt especial, i parlem amb l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili. Molt bon dia.
Què tal? Bon dia a tots. Un dia de llibre i de llibres i de roses. Eh?
Un Sant Jordi diferent, no? No tan dolent com el de l'any passat, podem dir, per això.
Sí. Bé, un altre Sant Jordi diferent i amb bandors, si podríem dir allò de la, com es valoren ara els expedients acadèmics, progressa adequadament. Però a poc a poc, malauradament, encara no és normal aquest Sant Jordi.
Què significa Sant Jordi per l'alcalde?
Home, jo crec sincerament que després, personalment, si més no,
sí.
Després de l'11 de setembre, doncs per mi és el dia en què més es referma la catalanitat entesa des de la cultura, en aquest cas, ja sigui la cultura escrita dels llibres o la cultura, l'art floral, que també és un art, eh? Vull dir, és un dia prou important per a tots i totes, no festiu, la qual cosa fa que costi doncs, de conjugar, doncs, bueno, aquest any cau un divendres, que sembla que s'acosti una mica més al cap de setmana i que presti una mica més a poder gaudir al carrer, amb les mesures que convinguin encara, en definitiva, dic que és un dia important, i hauria de ser un dia important per tots i per totes.
No obstant això, doncs, les circumstàncies actuals, déu-n'hi-do doncs, a totes les novetats literàries, durant el confinament, entre d'altres coses, també ha servit per ser més lectors, creu?
Segurament que sí. I segurament també per poder escriure més aquells que ho tenen com a ofici o com a afició, eh? Aquestes hores de no gaudi a l'exterior, el no poder socialitzar, el no poder sortir doncs a sopar, el no poder sortir en algunes setmanes també doncs a passejar o el que fos, doncs ha portat, segurament que ens ha portat a tots a llegir més. I els que escriuen, els que tenim la sort que escriguin, aquells que tenen la sort de saber escriure, com deia l'altre dia, no? De plasmar sobre el blanc amb tinta negra i que els hi surti una cosa ben eixerida, doncs han tingut també més hores per escriure i segurament escriure altres, des d'un altre punt de vista, no? Des d'un punt de vista més interior, més intern, Però bé, això aporta doncs, que hi hagi un munt de novetats en guany, hi hagi un munt de novetats en català, i que això ens doni uns mesos per endavant de poder-nos enriquir llegint.
Alcalde, aquí a Roda de Barà, doncs, també, com bé comentava, tenim moltes persones que escriuen de totes les edats. Va quedar palès, no?, en el lliurament de premis del concurs literari Rocaplana.
Sí, sí, com dius tu, de totes les edats, evidentment, de tots els sexes que no tenen distinció, de totes les procedències, de tota mena d'escrits. La veritat és que va agafant múscul el concurs literari en aquesta 8a edició. Va quedar demostrat, vam tenir la sort de tenir un bon dia i de poder-ho celebrar a la Pedrera. Ens va aguantar el temps, en aquest temps primaveral, gairebé d'hivern, però que fa una temperatura d'hivern, però bé, feia solet i estava prou bé, i la veritat és que els escrits, que vam tenir la sort doncs de poder escoltar els escrits llegits pels propis autors, els guanyadors, de molta qualitat, de cada vegada més. Per tant, animar des d'aquí a tothom que tingui coses a dir i que tingui una mínima capacitat de plasmar-ho sobre el paper, doncs a que ho faci, a que transmetin aquest coneixement, aquesta cultura, aquesta saviesa que tenen, que la transmetin perquè la resta de comuns, dels mortals, puguem llegir.
Alcalde, Roda de Barà és un poble culturalment viu. És així, no?
Sí. Sí, sí, evidentment, és control el meu viu ja des de fa bastants anys, de fa molts anys, i doncs amb una empenta important perquè és així, perquè s'ho creu, doncs des de la regidoria de cultura, que últimament doncs tira endavant d'ella doncs la des de fa una legislatura i mitja la estimada Teresa Ferrer. Quan una cosa te la creus, i a més, i dediques moltes hores al dia, doncs normalment acaba sortint bé, i així és doncs, en l'àmbit cultural a Roda.
Precisament durant avui al matí, durant aquesta diada de Sant Jordi, la Teresa Duc, l'autora de capçalera de la biblioteca, presentarà la seva nova novel·la, també.
Sí.
I aquesta tarda, doncs també, en aquest cas, per part del Centre d'Estudis, una nova edició del BOI, no, alcalde?
Sí, així és. Dues publicacions en un mateix dia en un poble com a Roda, doncs no és poca cosa. La Teresa Duc, l'escriptora de referència, que durant molts anys per la seva feina doncs la vam tenir aquí a Roda, una autora que recomano a aquells que encara no hagin llegit. Jo he llegit fins ara tot el que ha publicat en el format de novel·la. Aquesta última encara no, esperarem que la presenti, i després una vegada presentada doncs el llegirem, i segur que en gaudirem tant com les anteriors. I evidentment hi ha el boi que evoluciona, de tant en tant ens donen algun esglai, que ai, que no sortirà més, però al final sempre acaben trobant material que en tenen, i molt, els del Centre d'Estudis, i només amb una mica d'ajuda per part d'aquells que tenim l'obligació de fer-ho, que també en aquest cas seria l'Ajuntament i de la resta de membres doncs de l'entitat de les monges d'associació cultural, i també de tots els rodencs i rodenques que hi aporten el seu coneixement o les seves imatges, que en veureu, i de molt curioses en aquest número de BOI també. Doncs el dia, quin millor dia que el dia d'avui, el dia Sant Jordi a la tarda, doncs a la plaça dels Pins, de poder fer la presentació d'aquest BOI, que deu ser, em sembla que és el número 41 ja de la cinquena època. Vull dir, no és poca cosa,
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí. I parlant de llibres, quins són els llibres que li agrada llegir a l'alcalde?
Ai, jo a mi m'agrada que em distreguin, sincerament. M'agrada que em distreguin. Novel·la, no busco tampoc anar més enllà, vull dir, novel·la actual, qualsevol autor m'està bé, vull dir, no busco més enllà, et dic que em distregui, que em faci desconnectar unes hores. Doncs m'han agradat doncs des del Cabré, tot i que no és fàcil de llegir a vegades, però també en Nadal, que sí que és més fàcil, almenys per mi, és més fàcil de llegir, però també autor estranger de novel·la policíaca, em vaig acostumar, doncs, no sé per què, quan devia tenir uns 20 anys vaig començar a col·leccionar novel·la policíaca americana, i anglès i francesa, bàsicament, que és el que en la col·lecció de la Cua de Palla, que en el seu moment coordinava Manel de Pedrolo, on ja crec que tinc doncs, uns 150 números, més o menys, de novel·les llegides d'aquestes. Sí, cada vegada em costa més perquè la lletra és molt petita, vale? Això hi hauríem de pensar en aquells que ja ens acostem a que ens posin la vacuna. I em costa, eh? Llavors, a vegades busco, és tan simple com això, eh? Últimament vaig buscar novel·les que tinguin lletra grossa.
Una mica més grossa, no?
Sí, sisplau, almenys en 14, si no, ens costa. És un avantatge que tenen els iPads o els e-books, no? Per davant del paper, no? Que pots anar a acabar posant una frase per pàgina i ho pots llegir perfectament. Però bueno, m'agrada ensumar tinta, eh? Encara sóc una mica clàssic amb això. Sí, a mi m'agrada ensumar la tinta.
Ho combina o només tinta?
He llegit poca cosa amb l'e-book. En tinc, en tinc un, me'n regalat un, però he llegit poc. M'agrada més la tinta.
Passa pàgines. Perquè...
Escolta'm, no sé, perquè sóc gairebé del 19, llavors suposo que per això, no ho sé, suposo.
I a l'hora de regalar la rosa, regala la vermella, la rosa vermella, la típica? O va...
Sí, si puc, sí, amb això també sóc bastant classicot, sí. I si puc també hi veig un llibre que crec que li pugui agradar, doncs en aquest cas a la meva parella, doncs també compro un llibre si puc, eh? D'acord? Vull dir, no, evidentment. I segurament que fa una època que llegeix més ella que jo, d'acord? sí, és així. És així, jo, malauradament, portem un any que doncs ja ens porta bastants hores al dia llegir resolucions del Procicat. No és gaire divertit, publicacions del BOE, publicacions del Diari Oficial de la Generalitat. No és broma, eh? No és gaire divertit, però també s'han de llegir.
S'han de llegir, no?
I moltes vegades interpretar, la majoria de vegades interpretar. Llavors això ja costa més. I ens ha pres, en aquest cas a mi doncs m'ha pres prou hores de les que dedicava a llegir, haver doncs d'estar una mica al dia totes aquelles resolucions que es van prenent en temes del món, eh? Del món cultural, esportiu, sí. De l'administració, de la mobilitat i de tot, per poder estar una mica al dia intentar-ho. Esperem que doncs, aviat això quedi en l'oblit i poder tornar a recuperar doncs, les hores de lectura. No sé per què, no em preguntis per què, però sempre llegeixo bastant més a l'estiu que a l'hivern.
Sí, sembla que convida més, potser, no?
Sí, no sé, m'agrada més llegir a la fresca després de sopar, sortir al terrat i llegir allà, que no pas tancat. Suposo que l'atracció de la pantalla de la televisió a vegades et fa
sí,
doncs, deixar llibres sobre la tauleta i encendre la tele. Sí. Com que fora no hi ha tele, doncs és més fàcil de llegir. Suposo que és per això, no ho sé.
Doncs, alcalde, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta diada de Sant Jordi i que vagi molt bé.
Vinga, vosaltres, igualment, recordeu, llibres i roses.
Tant de bo que m'esperis a Escorial amb una birra freda a la mà i amb ganes de caminar. I tant de bo que em recullis aquest matí i prometis que tens tot el dia per mi. Tant de bo que tu fossis com jo i veiessis la vida més dolça i menys podrida. Tant de bo que jo fos més com tu i conegués la vida de prop, perquè portes anys escrivint-li cançons. Pa-pa-ra, 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 pa-pa, pa-pa-ra, pa-pa-ra. Canta, que la vida ho demana. Haguéssim trobat abans i que no fos tan complicat, que la vida no ens donés tantes voltes. Tant de bo algun dia entenguis que jo el que sento per tu és de debò, que no és cap joc, que no és cap joc. Pa-pa-ra, 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 pa-pa passat m'és igual al destí. El que vull és que caminis amb mi, cantar, que la vida ho demana. La veritat m'és igual al destí. El que vull és que caminis amb mi. Pa-para, 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 pa-pa, pa-para, pa-para.
Doncs amb aquesta sintonia saludem a la Cristina Serrano, responsable de la Biblioteca Municipal Sintonia de Sant Jordi. Què tal, Cristina? Molt bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Doncs fem un record de lectura especial Sant Jordi, suposo.
Sí, sí.
I doncs, com no pot ser d'altra forma, no ho celebrarem com fèiem anys anteriors, no, Cristina? Que ens trobàvem allí a la plaça, vosaltres amb tots aquells llibres a la venda, nosaltres doncs, també fent el programa de ràdio. Les circumstàncies no ho permeten, esperem que l'any vinent sí que ho puguem celebrar.
Esperem que sí, confiem que sí.
Perquè era un dia que gaudíem moltíssim.
Sí, la veritat que és un dia que ens agrada molt. Bueno, aquest cop farem la presentació d'un llibre, que ara t'explico més o menys el que farem allà a la plaça, si el temps acompanya, que jo crec que farà, que per Sant Jordi n'hi haurà una treva, no?
Esperem.
Esperem. Però bueno, la parada de llibres, intercanvi de llibres i intercanvi de llibres per aliments aquest any, no ho fem fora, però sí que és veritat que tenim, dins de la biblioteca, tenim una petita parada de llibres a un euro, que tot el recaptat va per la Marató de TV3, que nosaltres ho anem fent durant tot l'any.
Vale?
Si voleu llibres de segona mà, ho tenim allà. N'hi ha llibres molt xulos, però evitem les aglomeracions al posar la parada a la plaça d'aquest dia.
Sí que es fa, com bé dius, la presentació de La llum de l'impostor. Explica'ns.
T'explico, doncs nosaltres tenim una escriptora de capçalera. Una escriptora de capçalera és un projecte que va sorgir de la Central de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, que és que les biblioteques adopten, entre cometes, apadrinen un escriptor i l'escriptor apadrina la biblioteca. Llavors, la nostra padrina és la Teresa Duc, que ja ha fet unes quantes novel·les, i totes les novel·les i tots els escrits i tot el que ha fet la Teresa ho tenim a la biblio. I llavors vindrà a la biblioteca, bueno, ho farem a la plaça de la Sardana, per temes d'espai, pel tema del Covid, i presentarà La llum de l'impostor, que és la tercera novel·la de la saga de la Mimi.
Mm-hmm.
Què digues tu els títols, que jo mai me'n recordo.
Les cadenes sutils.
Me'n recordo.
El silenci de Vallbona
i La llum de
l'impostor.
Doncs vindrà a presentar La llum de l'impostor, ho farem a les 11 del matí, el dia 23 d'abril, i esperem que vingueu tots, tenim totes les mesures de seguretat, i així podeu escoltar la Teresa, que sempre és un plaer, i ella us signarà els llibres, si li compreu el llibre us ho signarà.
Molt bé, molt bé. Explica'ns una mica la sinopsi de La llum de l'impostor.
Sí. Bueno, heu de llegir els altres dos,
sí,
que els tenim a la biblioteca i que a més us els recomanem molt, 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 perquè estan molt bé. Són llibres de policíacs, i aquest últim, mira, diu, és molt adient, a més. Després de la pandèmia de la Covid-19, el terrorisme islàmic observa a distància l'autoaniquilació econòmica i social de la decadent i odiada societat occidental. Enmig del desastre, una petita nació sense estat reneix de les seves cendres. Es reinventa i aprofita la crisi per canviar el model del país. L'èxit la situa al capdavant dels països més pròspers d'Europa, però al mateix temps la converteix en l'objectiu prioritari del jihadisme. Aquesta situació compromesa obliga la presidenta de la Generalitat a fer nous plantejaments que provocaran la sobtada i imprevisible dimissió de la sotsinspectora Mimi Vidal del cos dels Mossos d'Esquadra el 19 de novembre del 2021. Ningú no va entendre per què la Mimi havia plegat dels Mossos d'un dia per l'altre i s'havia tancat a casa. Els seus, però, ho van respectar. L'Enric va voler creure, encara que ella no n'hi hagués dit res, que era per complir millor el desig que tots dos compartien de ser pares. Desig que una feina tan arriscada l'impedia d'assumir amb responsabilitat. La Sandra va dir-se que si la seva amiga de l'ànima no li volia aclarir, ella no li reclamaria cap explicació, que per això era la millor pels segles dels segles. La Rosa va començar a patir des del primer moment de saber-ho. La seva filla no podia haver deixat la que era la feina de la seva vida sense més ni més. La Mimi a casa llegia, amagava els llibres que llegia i es connectava a la xarxa. Encertar els motius ocults pels quals una persona decideix seguir els dictats més foscos de l'ànima humana i prendre el camí de la destrucció de la societat on viu no és a l'abast de ningú, ni dels més experts, ni dels més intuïtius, ni dels més empàtics. Per això la Mimi, amb la seva peculiar autoestima, oscil·lant, pensa sovint que aquesta vegada la seva missió és impossible. Aquesta novel·la continua la saga sobre la Mimi Vidal, que es va iniciar amb Les cadenes subtils l'any 2016 i va seguir amb El silenci de Vallbona l'any 2017.
Molt bé, no?
Sí, sí.
Superinteressant. Si és
una novel·la molt, molt...
Enganxa moltíssim. Sí. Tot el que escriu la Teresa és veritat. Comences a llegir, llegir, llegir i no pararies.
Sí, sí. Nosaltres tenim l'orgull, no?, de ser... de que sigui la nostra escriptora de capçalera, la veritat que sí.
Doncs sí, molt bé.
Doncs recordem, 23 d'abril a les 11 del matí a la plaça de la Sardana. Esteu tots convidats.
I tant que sí. També recordem, Cristina, que es va fer lliurament de premis literari a Rocaplana el passat dissabte. També va anar molt bé l'acte.
Sí, sí, a la Pedrera de l'Elias, que és un lloc molt xulo, molt maco, i bueno, també vam tenir una... ens va deixar el temps a fer-ho sense, sense pluja ni res d'això, que vam estar patint fins a l'últim moment, i bé, la veritat que crec que, no sé què dirà la gent, però per mi va ser un acte molt maco, amb la Jordina Biosca, que sempre... sempre ho fa superbé.
I tant que sí.
I moltes felicitats i enhorabona a tots els guanyadors i a tots els participants i moltíssimes gràcies per participar cada any.
I a continuar participant, eh?
I a continuar participant.
Ara s'ha escriure sobre l'amistat, eh?
L'amistat, l'any que ve serà... O sigui, a partir d'ara ja podeu començar a rumiar que el tema és l'amistat.
Molt bé. Què més ens explicaràs?
Doncs mira, he portat novetats i recomanats que tenim a la biblioteca, que bueno, també són novetats ara, o sigui que us poden servir com a idea, no?, per regalar per Sant Jordi. I he portat algunes novetats editorials que no són, que també tenen una mica de tot, i que no són bestsellers. O sigui, el bestseller segur que entreu a qualsevol aplicació, o sigui, aplicació, pàgina d'internet i els podeu veure, però aquests no són bestseller i valen molt la pena també.
Clar que sí.
Per on començo?
Per on tu vulguis, vinga.
Bueno, doncs mira, començo per allò de la biblioteca.
D'acord.
He portat llibres per totes les edats.
Molt bé.
Una novetat recomanada de novel·la en castellà. És de l'Anne Jacobs i es diu La mansió. L'Anne Jacobs és la mateixa autora de La Villa de les Teles, que és una trilogia que ha sigut un best-seller que a tothom li agrada. La veritat que està molt bé. I La mansió, de moment, té dos llibres. No sé si es farà trilogia, però de moment té dos. Nosaltres tenim els dos i aquest és el primer. I els dos s'agafen molt, també, i agraden molt. Es diu La mansió, Tiempos gloriosos. Llegeixo la sinopsi. Diu... Una casa señorial, una aristocrática familia, un amor inalcanzable. Francisca no puede creer que sea cierto. Finalmente está de regreso en la casa familiar de los von Tranitz. Durante el caos de la Segunda Guerra Mundial tuvo que renunciar a la majestuosa mansión en el este de Alemania, pero el anhelo de retornar siempre la persiguió. Jamás pudo olvidar los tiempos gloriosos previos al conflicto, sus ilusiones y sus deseos de una vida al lado de su gran amor, Walter Iversen. Fue una época feliz hasta que la guerra los separó y destruyó sus sueños. Su amor parecía perdido para siempre, pero Francisca nunca abandonó la esperanza. Tras el éxito internacional de La Villa de las Telas, Anne Jacobs vuelve con la nueva y emocionante saga familiar que 2,5 millones de lectores están esperando.
Molt bé, doncs, recomanat, eh?
Molt recomanat, sí. Una recomanació, novetat en català, és La fàbrica, de Jordi Soler. És una novel·la històrica. I diu, de qui són les fàbriques? Dels amos, dels que surten al registre de la propietat, o bé de l'exèrcit d'obrers que hi deixen la pell i sovint els somnis d'un món nou? Les parets de les xemeneies i les naus romanen amarades de la suor i la sang d'aquests herois i heroïnes anònimes. Dues històries i un barri irredempt. Dos moments convulsos, dues revoltes en una ciutat de foc. Totes dues succeeixen al voltant de Camp Batlló, el gran complex fabril de la Bordeta. Espai recuperat pels veïns del 2011 i que temps abans havia vist passar misèria, explotació, esperança, revolució i de nou misèria i explotació fins a la recuperació final. Dues històries acombollades pel moviment llibertari català tan present al barri, a la ciutat i al país. Potser la revolta de Can Vies o les lluites per conquerir Can Batlló no són més que l'extrem d'un fil d'Ariadna que les uneix a un temps passat i a lluites que alguns pretenien oblidades.
També molt interessant.
Molt, molt. Molt interessant i molt recomanable.
Dura, la vida a la fàbrica.
Sí.
Tela. Què més ens expliques, Cristina?
Novetats infantils. Aquest que porto no és un conte, sinó són molts contes, que estan recomanats a partir dels 8 anys, més o menys, però bueno, això és molt subjectiu, sempre ho diem, depèn del nen. Contes per salvar el planeta, de l'Anna Casals i Paolo Ferri, il·lustrat per la Cris Ramos, de l'editorial Estrella Polar. És un llibre molt maco, amb unes il·lustracions molt xules i amb un missatge que val molt la pena inculcar als nens i nenes des de ben petits. I són 6 emotius contes per a un futur millor. Diu, cuidem allò que estimem i estimar la natura és urgent. A través de 6 contes on la natura, els animals i els nens són els protagonistes, aquest llibre il·lustrat planteja els principals problemes mediambientals a què ens enfrontem. Històries plenes de valor i esperança que transmeten als més petits la importància de cuidar el nostre planeta. Perquè el futur encara no està escrit i seran els nens i les nenes els encarregats d'escriure'l. Perquè puguin canviar el món, ajuda'ls a entendre'l.
Mm-hmm. També molt interessant.
Sí. I cada conte ve acompanyat d'unes pàgines informatives per ajudar els pares, mares o la persona que els llegeix a explicar què és el que passa, per parlar, per fer una mica de diàleg amb els nens.
Mm-hmm. Molt interessant.
Sí.
Què s'ha de fer, aquest diàleg?
I tant.
Necessari.
I tant que sí. Una altra novel·la, i tres és a partir dels 10 anys, més o menys,
sí,
del Lluís Prats, que es diu Estimat monstre, i també és un llibre amb missatge, que és el que diem, es tracta que els nens gaudeixin de la lectura, però també que els hi faci pensar, no?
Sí.
Diu, l'Abel és un nen poruc que quan parla s'entrebanca. Una tarda, en tornar de l'escola, els tres nois que l'assetgen el fan entrar al casalot ruïnós que s'aixeca al costat de casa seva. La gent del poble diu que allà viu el monstre més espantós i horrible del món, tot i que ningú no l'hagi vist mai. L'Abel descobreix que aquest suposat monstre es diu Gabriel, un jove desproporcionalment gegantí a causa d'una malaltia, i des d'aquell dia quedarà lligat al monstre i la seva amistat s'anirà enfortint amb el temps.
Molt bé, no? Estimat sí, monstre.
Del Lluís Prats. Sí, sí, molt recomanable. De l'editorial La Galera.
Uh-huh.
I l'últim... I l'última recomanació, novetat, que he portat és
que
un
conte. Que és petit, aquest.
Sí, no em cabia, no sé com l'havia portat. L'he portat amb un carretó.
És enorme.
És un llibre molt xulo.
Sí.
Amb les il·lustracions de la Marta Moreno, que són, a mi m'encanten, mm-hmm. Són xulíssimes. I es diu El fil invisible, un conte sobre els vincles que ens uneixen, de la Míriam Tirado. I, bueno, també és a partir dels 6, 7, 8 anys, endavant, perquè també és un llibre que té un missatge. I diu, la Nura ha descobert el secret que amaga el Malik. Allà sap que en surt un fil invisible que la uneix a totes les persones que més estima. La mare, el pare, els avis, els tiets, els cosins, els amics. S'ha acabat tenir por quan no estiguin amb ella, perquè sap que aquest fil la lliga a ells més enllà del temps i de l'espai, i que els connecta sempre. Un conte sobre els vincles que ens uneixen amb els qui més estimem i sobre com, sovint, les coses més importants són aquelles que no es veuen.
Doncs sí, és
un llibre molt, molt maco, molt maco. Bueno.
Doncs aquestes són algunes de les novetats de la biblioteca.
Sí.
I ara ens parlaràs d'alguns llibres per Sant Jordi, no?
Sí, sí, sí. He portat aquí un llistat de llibres,
uh-huh,
que n'hi ha de tot tipus, des de lectures literàries fins a lectures poètiques, passant per fantasia, màgia o realisme, i repeteixo que no són best-seller, perquè és molt fàcil trobar els best-sellers o veure'ls allà, però aquests són llibres que segurament els veureu a les parades de les llibreries i que no són coneguts i que valen molt la pena. Per exemple, del Borja Bagunyà, de l'editorial Periscopi, Els anglès morts. Un llibre per a lectors literaris. Sembla una redundància, però no ho és gens. Una novel·la monstruosa en el millor sentit. Un artefacte que filtreja volgudament amb la desmesura i que combina consciència lectora, crítica a l'acadèmia més escleròtica i un virtuosisme en l'estil molt difícil de veure en aquestes latituds. Un tresor abismal per a lectors exigents.
Molt bé.
Ja et dic que he portat per tots els públics. Un altre és Lector torna als llibres, de la Marianne Wolf, de l'editorial Viena. És un assaig necessari a càrrec d'una reconeguda investigadora en l'àmbit de l'aprenentatge de la lectura que alerta sobre el perill d'extinció de la lectura profunda en temps de xarxes, sense catastrofismes ni nostàlgia. Wolf dona pautes per recuperar un temps de lectura pausat i aporta eines per a l'educació infantil en l'era digital.
Complicat, també.
Sí, 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 molt complicat. Però bueno, és la nostra feina, realment. Bueno, un altre, que és el Pare Mort, del Donald Barthelme, de l'editorial Extinció, i diu: celebrem la primera traducció al català per Ferran Raffoles d'una de les veus més venerades de la narrativa postmoderna nord-americana. En aquesta obra de l'autor més imitat de la seva generació, el Pare Mort del títol només ho està en un cert sentit. El text és una abstracció notable, però al servei d'una crítica implícita a la lògica patriarcal i a la noció convencional de família, fragmentació, collage, sexe i posthumor en un llibre extremadament viu.
També sona molt interessant.
Veus, tot el que porto.
Sí, sí, és veritat.
Un altre. Bromistes, tramposos i mentiders. Antologia a càrrec de Ramon Mas. Un llibre per reivindicar el llegat, també en la tradició literària catalana, del realisme màgic, tal i com el va exportar i definir Bontempelli. Antologia interessantíssima a càrrec de Ramon Mas, també antòleg dels savis bojos i difunts, que recull contes d'autors com Apeles Mestres, Pere Calders, Josep Carné, Carles Sindreu i, en posició destacada per influència i dimensió, Ramon Vinyes, el savio català, que apareix a 100 anys de soledat.
Més.
Google, del Josep Lluís Bazal i Susana Zeller, de l'editorial Anima Llibres. Aquest és un llibre infantil. Nou lliurament del tàndem Badal-Zeller. És una història plena de fantasia en la millor tradició Lewis-Carrolliana. Un nen, nena, surt a l'aventura i va descobrint personatges, que són animals sorprenents. Una granota que parla en llatí, un pit roig filòsof, pluja i neu que parlen, un país fet de paraules, un teatre on és l'únic espectador, homenatge a l'Aqueste i a l'aventura d'accent clàssic amb incursions en la literatura i l'absurd nominalista i amb il·lustracions d'un onirisme captivador.
Interessant.
Un altre, en castellà. Alguien camina sobre tu tumba, de la Mariana Enríquez. En aquest llibre de la Mariana Enríquez descobrim que passejar per cementiris envoltats de morts pot ser una celebració de la vida. Meitat narració, meitat crònica de viatges, el volum recull les visites per mig món a diferents cementiris, on descobrim estàtues de sal a Carué, Argentina, cossos negres a Guadalajara, un petó escultòric al Poblenou de Barcelona, la tomba del rei a Memphis o el cementiri més bonic del món a Punta Arenas, Xile. També són llibres molt curiosos, ja ho veus, que no són best-seller.
Uh-huh.
És que m'estàs mirant amb una cara.
No, interessant.
Clar, és que n'hi ha lectors per tot.
I així ha de ser.
Per això t'ho dic, és que no tots són best-sellers.
No.
Continuant.
Només faltaria.
Ara una biografia, la de Steve Jobs. Uh-huh. Steve Jobs. Atreveix-te a seguir la teva intuïció, es diu. Reivindicació literària del gènere del discurs en aquesta col·lecció de Siara, que recull alguns speech memorables en diferents tradicions i cultures. Aquest és el famós discurs de Steve Jobs durant la cerimònia de graduació a la Universitat de Stanford al 2005, on va explicar tres històries personals amb metàfores tan conegudes com el Connecting the Dots o l'Stay Hungry, Stay Foolish, llibres bilingües i amb epíleg en forma de comentari del discurs, aquí a càrrec de Fran Pintadera.
Molt bé, també interessant la vida de Steve Jobs.
Sí. I dos més porto, eh? Un és Batec de paraules, de la Joana Raspall, editat pel Cepi Lanansa, que és l'antologia definitiva de tota la poesia de la Joana Raspall, amb un gruix important del llibre que recull poemes inèdits mai publicats fins ara, amb títols com Vivències o Els poemes de Nadal, un volum imprescindible que permet tenir compilada tota l'obra lírica d'una veu potentíssima, amb cims tan impressionants com el poemari Jardí Vivent o fins i tot la poesia orientalitzant del volum Instants. Poeta estimada i recitada per diferents generacions en l'edició de luxe amb pròleg de Carles Duarte.
Uh-huh.
La Joana Raspall, que va ser la protagonista del Dia Mundial de la Poesia.
Sí, t'ho anava a dir.
Sí. És que la Joana Raspall...
Es van llegir un munt de poesies d'ella, eh?
Sí, sí, la veritat que val molt la pena. A la biblioteca tenim uns quants llibres de la Joana Raspall, tant infantils com per adults, i val molt la pena que la gent s'ho agafi i s'ho llegeixi.
Sí.
I l'última, Ethel i Ernest, editat per l'editorial Blackie Books, i l'autor és Raymond Briggs. Biografia il·lustrada dels pares de Raymond Briggs, autor estimadíssim que ressegueix la peripècia des d'abans de casar-se fins al final dels seus dies en una crònica que és a la vegada la història de com va estimar, treballar, patir i sobreviure la generació que va conèixer la Segona Guerra Mundial.
Dos molt interessants, també.
Sí, sí, sí. Són llibres que...
Idees, no?, de, per Sant Jordi.
Això t'anava a dir. És que sempre, sempre per això de reia, perquè sempre, sempre, sempre tirem pel best-sellers, però és el més fàcil de trobar, sí. És el més fàcil de reconèixer, i n'hi ha llibres que valen molt la pena, i n'hi ha persones que...
Clar,
no,
hi ha públic
no
per tot, agrada, evidentment.
Per això t'ho dic.
Molt bé.
Doncs aquesta és una idea diferent, de llibres diferents que podeu trobar a les parades de Sant Jordi.
Molt bé. Ho deixem aquí, Cristina.
Ho deixem aquí.
Que passis molt bona dia de Sant Jordi.
Igualment.
També. Que vagi bé.
Adéu.
El cap per la finestra del vagó. Veig algú que espera a l'estació amb un paper que du el meu nom. Pujo un cotxe que té més anys que jo. A la ràdio sona la cançó Take Me Home, Country Road. Oh, oh, oh. Tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé. Quan cau el sol farem una pensió. Els queda lliure una habitació al costat del menjador. A mitjanit de sobte sento un crit i algú que riu em fa sortir del llit. T'esperem, diu, al segon pis. Oh, 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 oh. I en el cor em diu que tot anirà bé. Després recordo aquell moment i ens veig a tots tan bé. Tornaria a agafar el tren, tornaria a aquell hotel per trobar-te entre la gent. I ara el cor em diu que tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé. I ara el cor em diu que tot anirà bé. I ara el món em diu que tot anirà bé.
amb Maria Fe Vives. Què tal? Bon dia, Maria Fe.
Hola, bon dia, Sònia.
Com estem?
Doncs bé, per aquí preparada.
Molt bé, molt bé. Com celebres Sant Jordi habitualment?
Habitualment, doncs, bueno, si es pot llegir un poema, després comprar algun llibre, mm-hmm. si es pot anar a fer una volteta per Tarragona i més o menys el que es fa sempre.
Molt bé. Maria Fe, sí. Quins són els llibres que t'agraden? Quina és la temàtica que prefereixes?
A veure, jo com sempre m'agrada novel·la històrica. Mm-hmm. I per cert que ara he llegit un llibre que m'ha agradat força, que és, està escrit per Maria Lluïsa Amorós, que és de Reus, i es diu Els nens de les senyores Latin, que està molt bé.
Mm-hmm. Aquest és la teva recomanació?
Bueno, tinc aquest, tinc el de la Teresa Dugra, Llum de l'impostor, que també està molt, molt bé, o sigui, és una passada aquell llibre, vull dir que ens sorprès a tots perquè és un tema diferent dels que ell havia fet, però que està molt, molt bé també, si quasi recomanar el de la Teresa, però primer potser clar, aquest altre de la Maria Lluïsa Amorós.
Explica'ns, doncs, si vols, de què va.
A veure, aquest dels nens de les senyores Latin no és que si sempre va ser com una mica la maternitat d'Elna, és una mica aquest tipus de... És històric, eh?
Sí.
Llavors, clar, es barreja una mica, o sigui, hi ha aquest nucli històric, però també llavors hi ha una mica de... que més història, vaja, per lligar-ho tot una miqueta. Mm-hmm. Però, vaja, és per llegir. I el de la Teresa, bueno, són com a tres temes diferents, però avui m'estiu més no dir res, perquè és que el llibre el comences i t'enganxa fins al final que no el deixes.
Molt bé.
Que és molt recomanable, sí. Sí, sí.
Perfecte.
Sí. Ens ho explicarà ell el dia.
I tant, ens ho explicarà ell.
Millor que ho expliqui ella de primera mà, que realment no es val la pena. Sí.
Doncs, Sant Jordi, parlem de llibres, però també de poesia, no? Que és un dia que si escau.
Doncs, quasi que sí, no?
Sí, i tant.
Doncs vinga. A veure, en tinc un que també és Comprant cap a casa, que també és d'una tarragonina.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
Sí, es diu Isabel Ribet i Carné. I el poema es diu Hi ha somriures.
T'escoltem.
Doncs vinga. Hi ha somriures que no s'obliden, ni s'esborren, ni se'n van. Perduren en el temps i en la memòria com cels estrellats. Somriures que et desperten una matinada qualsevol i et complauen i et cerquen i et provoquen un somriure a tu també. Somriures que són bàlsam pels sentits i acaronen les tardes silents i els vespres d'enyors sense data de caducitat. Hi ha somriures difícils d'oblidar.
Que bonic, molt bé.
Doncs
vinga, doncs somriem tots.
Això mateix, és el que interessa, no?
I tant que sí, en els temps que estem, més que mai, no?
I tant que sí.
Doncs, molt bé, doncs Maria Fe, moltes gràcies i que passis bona dia de Sant Jordi.
Igualment per tu, Sònia. Vinga, adéu.
La vida és tan fràgil, és tan fràgil estar aquí, recorrent el camí, comprenent el mandala. T'ho posaré fàcil, sé que demà no estarem vius, no estarem vius, tu i jo serem uns altres, i reptes, llocs i gent seran només pols en el temps. Som de vent i ales, som de vent i ales, lluitant per viure lent, anem cuidant d'aquest present, d'aquest present. Oh. He vist la mort vetllar al meu llit i sé que serà bonic deixar aquest cos a terra perquè ressoni a l'infinit. He fet aquesta cançó per no guanyar cap guerra. Tenim el cor rebel. La vida és tan fràgil, és tan fràgil estar aquí, recorrent el camí, agraint cada passa. T'ho posaré fàcil, sé que demà no estarem vius, no estarem vius, tu i jo serem uns altres, i reptes, llocs i gent seran només pols en el temps. Som de vent i ares,
som de vent i ales. Lluitant per viure lent, anem cuidant d'aquest present, d'aquest present. Oh, he vist la mort vetllar al meu llit i sé que serà bonic deixar aquest cos a terra. Ressoni a l'infinit, he fet aquesta cançó per no guanyar cap guerra. Tenim el cor rebel, tan difícil dir-nos les coses senzilles, tan difícil fer-nos més fàcil la vida. Tu ja ho saps, a vegades no trobo el camí. I al final d'aquest laberint només hi ha tan difícil dir-nos les coses senzilles.